Ràdio Sant Cugat, notícies.
Us parla aquesta hora Joan Miquel Fernández. Torna a evidenciar-se la minoria amb qui treballa el govern de l'MD de Valldoreix, format per Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, la CUP i el PSC. La proposta de pressupost a l'executiu s'ha topat amb la negativa de l'oposició, Junts, PP i Vox. El govern defensava que els comptes de 12,6 milions d'euros no tenien component ideològic i que només buscaven facilitar tota la feina de l'estructura administrativa i tècnica, evitant així dependre sempre de les modificacions pressupostàries. S'allarga així a 2025 la pròrroga del pressupost de 2023 aprovat el mandat passat. També és notícia la protesta convocada per l'AFA de l'Escola a la Mirada davant l'Ajuntament de Sant Cugat, que ha acabat aquest dijous amb desenes d'infants entrant al vestíbul del consistori per reclamar la presència de l'alcalde Josep Maria Vallès i exigir un cop més una cuina escolar pròpia i la construcció de l'edifici definitiu del centre. La mobilització, plantejada inicialment com a un dinar reivindicatiu, amb entrepans i fruita, ha anat escalant mesura que avançava al migdia. Pau Parés és membre de l'AFA La Mirada.
Acumulem pràcticament 10 anys, que farà La Mirada ja al setembre que ve, de demanar moltes coses que no tenim, com sap tota la ciutat. Doncs anem sumant desil·lusions a les famílies i als nanos i estem una mica al límit també en general.
Després de la concentració, la regidora d'Educació, Carme Ardit, ha sortit a donar explicacions a les famílies. Ardit ha assegurat que el bloqueig administratiu està a punt de resoldre's i que el Consell Rector de l'Organisme Autònom d'Educació aprovarà dimarts vinent el contracte necessari per iniciar les obres. Diu que en principi el dia 8 de gener començarien, ja que les obres al local. Ha afirmat i ha apuntat que si els treballs avancen amb normalitat, la cuina podria estar operativa entre el febrer i març. La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han procedit aquest dijous al matí a l'escorcoll de les dependències de l'obratori Irta Cressa, ubicat a Bellaterra, amb relació al brot de pesta porcina africana que afecta Sant Cugat en situar-se a la zona del risc. La diligència ha estat ordenada pel jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de les diligències prèvies declarades secretes. De tot plegat, n'han informat conjuntament els Mossos i la Guàrdia Civil a través d'un comunicat de premsa. L'escorcoll ha durat unes 14 hores. I l'actriu santcugatenca Emma Vilarsau serà una de les 35 personalitats i entitats que el govern espanyol distingirà amb la medalla d'or al mèrit en les Belles Arts 2025. Fins aquí la informació, tornem d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Obrirem aquest últim resum del Connectats, aquest 2025, recuperant una entrevista que parla de mobilitat. I és que la Cambra de Comerç de Sabadell i la comarca va manifestar la seva queixa al programa en considerar que la Generalitat hauria d'invertir més diners en les infraestructures del Vallès Occidental. Júlia Ramon va conversar amb Pere Puig, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de l'ENS. De Sabadell anirem a Castellà per recordar que a la Biblioteca Antoni Tort es fa un club de lectura diferent, un club de lectura especial, perquè serveix per perdre la por a parlar en veu alta, però sobretot per fer-ho en català. Guillem Plans es va acompanyar de la directora Carme Muñoz, que li va explicar tots els detalls d'aquesta iniciativa. I acabarem a Badalona, on aquesta setmana hem conversat amb el biòleg badaloní Juli Mauri, que ens ha parlat de la pesta porcina africana. Recordem que des d'aquest dimarts el Parc de la Serralada de la Marina i el Parc Fluvial del Besòs han aixecat les restriccions, ja que aquests espais naturals es troben en zones de baix risc. Anna Clarà va desgranar el tema amb el nostre especialista. Tot això concentrat en la pròxima hora, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
La Cambra de Comerç de Sabadell i la comarca considera que la Generalitat hauria d'invertir més diners en les infraestructures del Vallès Occidental. L'ENS lamenta que en una de les comarques amb més població i, per tant, més desplaçaments interurbans, les carreteres que connecten els diferents municipis i polígons industrials no estiguin suficientment adequades des del seu punt de vista. Anem cap allà. Molt bona tarda, Júlia Ramon.
I és per això que podem saludar a aquesta hora amb Pere Puig de la Cambra de Comerç de Sabadell. Molt bona tarda.
Bona tarda.
A trets generals, la Cambra ha proposat 6 microinfraestructures que millorarien la mobilitat aquí al Vallès Occidental. Anem per pams, perquè n'hi ha 6, però la més important o la més estratègica, quina seria?
Bueno, totes tenen la seva importància. Aquestes microinfraestructures nosaltres les hem presentades en el Departament de Territori, després d'una primera conversa que vam tenir amb el secretari, amb el senyor Nadal, i inclús amb una d'elles, amb una entrevista que vam tenir amb la mateixa consellera, i bueno, vam destacar que més enllà de les grans infraestructures que sempre se'n parla, del quart cinturó, les rondes, etc., hi havia necessitat d'actuar en determinats punts que consideràvem, en fi, que considerem cabdals per millorar la comunicació i la competitivitat de les empreses i els polígons que relliguen i que es comuniquen, i vam fer un anàlisi més enllà de la comarca. Són més, diguem, dintre del que en podríem dir el territori cameral, és a dir, no abarquem, no hem anat més enllà de del que podríem dir la demarcació de la Cambra. Aquestes 6 infraestructures que destaquem formen part, diguem, del que podríem dir el territori de la Cambra. Les més properes, a l'entorn de Sabadell, i les poblacions que conformen una mica la demarcació cameral. Tot així entenem que tenen una importància, i si hagués de destacar una, no et sabria dir exactament quines, perquè ja et dic que totes són petites infraestructures, amb actuacions que ens va, en fi, que vam acordar amb el secretari senyor Nadal, d'un import que fos assumible, perquè, en fi, les dificultats financeres del departament i les necessitats són moltes, però que amb una petita, que amb petites quantitats de diners es poden dir que d'alguna manera solucionen problemes importants. Ja dic, totes 6. El desdoblament, per exemple, dels carrils de l'AP7 amb la B30, aquesta ja forma part d'un pla i està dibuixada, i la considerem importantíssima, perquè els conflictes que se desenvolupen en primera hora i en hores punta, en aquests punts són importants. La passera aquesta poder és una mica més novedosa, la passera de l'estació de Rodalies de Renfe, de Sabadell Sud cap al polígon i cap a l'aeroport, també la considerem molt interessant, perquè hi ha una quantitat important d'estudiants en l'aeroport, de treballadors, de gent que va cap al polígon, i relligar l'estació sud amb una passera, que seria no seria per vehicles, només seria per persones, per vianants, i també podrien anar patinets, perquè bueno, les característiques que han presentat ho permetria, comunicaria l'estació amb una àrea que en aquests moments no està comunicada perquè té la frontera i la barrera de la via del tren. No? Aquesta també considerem que seria molt important en el futur, quan d'alguna manera des d'aquest pla director el tornem a posar en marxa i fem que l'accés a l'aeroport sigui més racional i no l'accés que té en aquests moments, que sabem totes les dificultats que entranya per poder arribar a l'aeroport. No? Uh-huh. Els desdoblaments de la C-55 i després les actuacions en punts concrets que no en les diferents declaracions que hem fet no especifiquem, però en el programa que vam presentar en el secretari sí que tenim especificats de tal punt a tal altre, són actuacions de la C-14-13, des de Molins de Rei, la de la C-155 i la de 14-15, que, en fi, en aquests moments doncs, assumeixen una certa funció del quart cinturó, però, esclar, no estan preparades ni per oferir capacitat de trànsit ni la seguretat necessàries, que aquest és un punt important que hem de destacar en aquestes infraestructures, el tema de la seguretat. Són vies, en aquests punts concrets on hem marcat, de molt alta sinistralitat i que entenem que cal que aquests punts s'hi treballi. Hem de pensar que estem parlant de que som el 12% de la població catalana, el quasi el 12% del PIB, i el 17-64% dels desplaçaments de la província. Vull dir, el que aportem requereix un retorn, i en aquest sentit va ser la reclamació que hem traslladat i que han sigut ateses, perquè ens han escoltat i amb la càmera, el departament i el senyor Nadal hem acordat una nova reunió que començarem dintre del primer trimestre del 26 per fer un seguiment de les propostes, a més, doncs, amb l'encàrrec que li ha fet el senyor Nadal, el senyor Albert Palomo, que serà el que coordinarà aquests projectes juntament amb la secretaria. Vull dir que estem molt satisfets en aquest sentit dels contactes i dels acords que hem pogut fer amb el departament.
Mm-hmm. Aquestes propostes imagino que venen d'una mancança o d'una limitació, sobretot també en el transport públic, perquè a nivell doncs, urbà, més o menys el servei està cobert, però a l'hora també de fer desplaçaments, sobretot de Sabadell cap a altres poblacions, com podria ser, per exemple, Castellà, no? O Polinyà, doncs, o Sentmenat, Caldes, totes aquestes poblacions que són com un satèl·lit, no?, de Sabadell, doncs no hi ha suficient servei amb transport públic i per això la gent es veu abocada a agafar el vehicle privat i, en conseqüència, com comentava ara vostè, es generen aquestes...
Efectivament. Tendríem a veure la mancança de transport públic. Doncs és evident, malgrat, haig de dir i haig de reconèixer que en el Pla Especial de Mobilitat del Vallès Occidental i del seu últim informe s'observa una millora important de desplaçaments amb transport públic, sobretot amb el nou sistema BRCAT que hem posat en marxa des del departament i que està tenint força d'èxit. El que demanem és que no s'aturi, que se'n segueixin fent de línies BRCAT, per això, com ho ha dit vostè, doncs per reduir l'ús de cotxe privat. El no ser-hi, doncs el cotxe privat es fa servir amb unes vies, com dic, que, en fi, no es corresponen amb la intensitat de trànsit que tenen aquestes vies i les característiques d'aquestes vies. N'hi ha moltes que no tenen ni vorera, no tenen, en fi, estan en unes condicions que requereixen atenció, i que sempre parlem de les grans infraestructures i en la càmera ens hem plantejat, doncs, que, en fi, que hem de posar la lupa també doncs en aquestes actuacions que sense ser mil milionàries en fi, resoldran d'alguna manera el trànsit que recollir d'una manera de, sobretot, molt més segura. Però el tema de la seguretat ha sigut una de les qüestions que han primat a l'hora de fer l'anàlisi i de posar-los a la llista.
Seguretat en viària per als desplaçaments, però també doncs, a nivell de vianant, no? Perquè com comentàvem al punt 2, a la passera de l'estació de Rodalies Renfe Sud cap al polígon i cap a l'aeroport, doncs garantir un accés segur a tots aquests treballadors que han de fer de la manera que poden aquest trajecte.
Amb aquesta passera seria una passera seguríssima perquè sortirien de l'estació i de les andanes de l'estació i arribarien doncs a la porta, per dir-ho d'alguna manera, la nova porta de l'aeroport de Sabadell i en el polígon del sud-oest. És a dir, persones que podrien fer un pas d'un costat de la via a l'altre amb tota i absoluta seguretat. En fi, sobretot això doncs resoldria doncs el trajecte que han de fer la gent que ve en tren per arribar doncs precisament al polígon sud-oest i a l'aeroport, que és una volta immensa, o sigui que, en fi, per això l'hem posat, perquè la considerem doncs molt interessant. I com dic, s'ha vist amb bons ulls i penso que en aquesta nova reunió que començarà des del 26, amb una visita física que ens hem fixat amb el departament, aquestes propostes que fa la càmera el departament doncs, en fi, les reculli i les posem en marxa, eh? Es pressupostin i s'executin.
Perquè algunes d'aquestes microoperacions no, que plantegen ja estan incorporades a altres projectes doncs, més grans, de majors dimensions.
N'hi ha una concretament, que és el desdoblament dels carrils de l'enllaç de l'AP7 amb la B30, que aquesta doncs, està incorporada ja en un projecte, i llavors una altra, que és la sisena, que és la descongestió de la plaça de l'estació de Sant Quirze, que és la comarcal 1413, aquesta també està contemplada. El que demanem és que s'accelerin els plaços i s'executin, perquè de coses n'hi ha moltes escrites, però després aquesta fase de licitació, adjudicació i de més, doncs sembla que no arribi mai, i nosaltres les posem com a prioritàries en aquest llistat que li hem fet d'aquestes microinfraestructures. Aquestes sí, ja formen part d'altres projectes, però el que cal és que això els posem aquí perquè s'executin.
Perquè amb quin termini ho han plantejat això? Quina data s'han fixat per materialitzar-ho?
Ens hem fixat ara d'entrada una nova trobada, una reunió a començaments del 2026, mes de gener, febrer, per tenir una visita a peu d'obra, per veure doncs, exactament què és el que demanem. Ja dic, s'havia encarregat la coordinació d'aquests projectes que l'ha fet la secretaria en la figura del senyor Albert Palomo, que a la vegada serà doncs, el coordinador dels temes de la construcció de les rondes, de les futures rondes. Per tant, en fi, tindrem una persona doncs, que portarà temes específics i puntualment del nostre territori, el que pot agilitzar molt doncs, tota la negociació, el diàleg, i pensem que, en fi, si comencem a veure-ho doncs, i mirar doncs, a primers de gener, que es faci l'encàrrec, els estudis tècnics, etc., els plaços que en aquests casos l'obra pública necessita, doncs, en un parell d'anys els podem tenir, doncs podem pensar que comencem a fer obra.
Doncs farem seguiment. Pere Puig, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, gràcies a vosaltres per l'interès.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Perdre la por a parlar en veu alta i sobretot fer-ho en català. La Biblioteca Antoni Tort de Castellà ofereix clubs de lectura oberts a tothom qui tingui ganes d'aprendre. En parlem amb la directora, la Carme Muñoz, des de Castellà. Guillem Plans, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui que parlem de llengua ho fem d'una iniciativa que des de la biblioteca fomenta l'ús del català, i no només això, sinó perquè per la particularitat d'aquesta iniciativa també es fomenta perdre la por de llegir en veu alta. Ara coneixem una mica més aquest projecte amb la directora de la Biblioteca Antoni Tort, Carme Muñoz. Molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Ens hem fixat en aquest club de lectura en català i en veu alta. En què consisteix? Explica'ns-ho.
Doncs, de fet, serien dos clubs separats, però els objectius són els mateixos, que és parlar en català per fixar-nos també en la dicció i llavors doncs, anar agafant també vocabulari. I són els dos únics clubs de lectura que fem setmanalment a la biblioteca. Un d'ells ho porta Suport Castellà, que és una entitat de salut mental de Castellà, que té una de les voluntàries. Bueno, ara de fet són dos, perquè han tingut tant èxit que hi ha dos grups que fan el club de lectura i ho fan els dilluns. I jo parlaré també del que el fem els dimarts al matí, que el fem a la biblioteca i que la conducció del club la portem personal de la biblioteca. I és que de 10 a 11 doncs, llegim un llibre a la biblioteca entre el grup de persones inscrites i cada persona llegeix un tros. I llavors doncs parlem de si hi ha paraules que no entenem, si hi ha cites que no havíem sentit mai, llavors també doncs fem la tertúlia de si hem entès de què va la història, aquell capítol, i tot això doncs ens proporciona que tots parlem, o sigui, llegim el llibre en veu alta, ens esforcem també a comunicar-nos en veu alta i anem perfeccionant el nostre català.
Quins són els objectius, doncs? Perdre una mica també la por en expressar-se en públic?
Molta. Això és un dels objectius molt, molt importants. Perquè hi ha molta gent... pensa que en aquests clubs hi ha des de gent nouvinguda fins a gent que van fer l'escolarització en castellà o gent que senzillament volen perfeccionar també i també, a veure, és el trobar-nos, és el sentit de trobada, no llegim el llibre a casa, sinó que llegim a la biblioteca. I tot això fa que ens esforcem també en parlar en català, en parlar-lo bé, en aprendre altres paraules que no coneixíem, i per tant és una millora. I això a la gent que li costa parlar en català li va molt bé perquè van perdent la por a parlar-lo.
Suposo que també fomenta la socialització amb una excusa pel mig immensament grata, volia dir, com és la literatura.
Sí, exacte. Sí, sí, perquè dona peu, és això, a perfeccionar el nostre idioma, el català, però a més parlem. I parlem en català, i parlem sobre el llibre, aprenem de literatura... I és una estona, bueno, bé, què haig de dir dels clubs de lectura? És que és això, és la trobada, poder compartir lectures, i llavors al final del curs doncs intentem portar alguna de les autores o dels autors que hem llegit durant el curs perquè faci la cloenda de clubs de lectura.
Carme, per tu ha de ser molt gratificant veure l'evolució dels assistents, sobretot si són nouvinguts que comencen a dominar el català, oi?
Sí, de tot, és que veure, per exemple, que els que fan en Suport Català s'ha doblat, o sigui, han de fer dos grups perquè s'ha apuntat tanta gent que perquè s'ho passen bé i disfruten i aprenen, doncs això és molt gratificant, evidentment, sí, sí.
Quines són les lectures de no sé si parlar de curs, però d'aquests últims mesos?
De fet, ho fem per cursos. Aquests últims mesos, els que van continuar durant l'estiu va ser Suport Català i han estat llegint Els ulls d'aigua, de Santa Eulàlia, em sembla que es diu el cognom de l'autor. I ara estem amb La vida privada de Carmina Massot de la Gemma Lienas. Però havíem llegit des de llibres de lectura fàcil fins als tres noms de la Lutka de la Gisela Pou.
Molt bé. Castellarenca. I en aquests clubs de lectura, suposo que més enllà del català i dels objectius com perdre la por a expressar-se en públic, també hi ha aquest component literari de amb quin personatge t'identifiques, com vius aquesta trama, per tant també ha de ser molt entretingut.
Sí, de fet el que faig ja ara, perquè normalment jo proposo una sèrie de lectures i llavors en parlem una mica, proposo lectures que siguin històries que els puguin atrapar, que els puguin... Al principi llegíem lectura fàcil, però a vegades són històries que no... I llavors passàvem com molt de puntetes. I ara llegir històries que els arriben al cor, que ens va passar en Pedra de Tartera, de la Maria Barbal, i ja dic també amb els tres noms de la Lutka, de la Gisela Pou, aquestes històries els arriben al cor I llavors fa que, clar, vols continuar llegint, i això vol dir, doncs, que, clar, has de llegir i parles de la història perquè t'emociona, és això que tu deies, o t'identifiques amb algun personatge, i és la manera, disfrutar amb la lectura. I és això el que fem, disfrutar amb la lectura per millorar el nostre català i perdre la por a parlar en català.
Des de la biblioteca, tu perceps aquesta regressió de l'ús social del català?
Sí, realment a vegades doncs ens trobem, per un cantó és agradable perquè et ve gent que abans no et venia, però et ve molta gent, i no em refereixo només a nouvinguts, també em refereixo a gent del poble, doncs que potser perquè s'han jubilat o per altres qüestions, ara poden venir a la biblioteca i abans no trobaven el moment de fer-ho. Llavors, per un cantó estic molt contenta perquè ve gent que abans no venia, i per un altre cantó sí que és veritat que a vegades, doncs, suposo, jo dono molta culpa també a les lectures de les xarxes socials, que també s'enganxen molt a les xarxes socials, i llavors potser no llegeixen tant en llibre, que és el que fa que el cervell es desenvolupi i es millori tota la persona. Però si intentem des de humilment el que podem fer des de la biblioteca, intentem fer-ho, a part de que nosaltres procurem utilitzar el català al màxim possible.
No només un lloc per agafar llibres i retornar-los, sinó també per fer-hi activitats per dinamitzar culturalment castellà, oi?
Exacte, sí. Castellà, la cultura de castellà, tot el que és el món cultural i la lectura, per suposat, i el que és buscar informació i trobar-la.
A mi aquest club de lectura que proposeu des de la biblioteca em fa pensar en allò que es diu de una cosa bona, si és compartida, val per dos.
Sí. La veritat és que fins i tot, com que hi ha algunes de les persones que venen, que venen gairebé des de l'inici, són gairebé de les iniciadores, la veritat és que s'ha creat amistat, i llavors és molt bonic, és molt bonic.
Quants assistents teniu ara en total en els clubs de lectura?
Hem tingut sempre una mitjana de 6-7 persones, i ara en aquest moment, si no m'equivoco, som en el de català dels dimarts, 8. El de suport castellà dic que l'han doblat, ara em sembla que són unes 14 persones, 7 a cada grup aproximadament. Digues?
No, volia preguntar per com apuntar-s'hi, però sisplau, continua, explica'm-me.
No, que és això, que la mitjana és de 7-8 persones, i hi ha algunes que fins i tot en algun moment han creat un club de lectura a part per algun casal d'avis, per un casal de gent gran. I apuntar-se, doncs, a la biblioteca.
És gratuït?
Evidentment, sí. Sí, és gratuït, sí.
Doncs, Carme, alguna activitat més que tingueu a l'horitzó des de la biblioteca?
En fem moltes, perquè fem altres clubs de lectura, que en aquests moments sí que, excepte el de novel·la en anglès, que tenen menys places ocupades, els altres clubs de lectura els tenim molt, molt plens, però fem altres clubs de lectura, fem presentacions, també hem fet una xerrada amb motiu de la marató de TV3, i ara, especial Nadal, tenim l'Arbre dels Desitjos, que a partir d'ahir doncs ja es poden posar desitjos en el nostre arbre.
De fet, acabo de veure que teniu un club de lectura sobre filosofia.
Tenim filosofia, poesia, novel·la en anglès, viatges, novel·la, que va ser la primera que vam fer, i ara l'últim que hem fet, perquè només fem una sessió anual, és el club de lectura fluvial, que està lligat al projecte Llegim el riu.
Totes les iniciatives semblants atrauen, com aquesta, atrauen més a les dones? Hi ha un perfil més de lectora?
De fet, no és que atraguin més, sinó que realment sí, en general, hi ha moltes més dones que llegeixen que no pas homes. Que això no vol dir que als clubs de lectura no hi hagin homes apuntats, que sí que n'hi han d'inscrits, a tots. Però, a tots els clubs de lectura, però sí que hi ha més dones que llegeixen que no pas homes.
Doncs vinga, s'ha de fer una crida a tots els homes que s'hi apuntin, no? Que s'ho passarà amb pipa.
La veritat és que sembla que no, però sí que tenen una mirada diferent, perquè bueno, cada persona té una mirada diferent, i enriqueix molt el diàleg, perquè cadascú, quan llegeix, s'emporta el que s'emporta, i llavors el bo és que ho posem en comú, i a vegades doncs, gent que ha dit oh, jo aquest llibre no m'ha agradat, l'he deixat i no he pogut acabar-lo. Llavors, al parlar... dir, ostres, això no ho havia vist, i llavors el tornen a agafar i l'acaben de llegir, o gent que ha disfrutat moltíssim, llavors comencen a veure les peles i diuen, ostres, doncs és veritat, potser no és tant com jo m'havia pensat, no? És molt enriquidor el diàleg, molt enriquidor.
Suposo que una condició indispensable és haver-se llegit el llibre, i a partir d'aquí, entrada oberta, oi?
A vegades ens hem trobat amb algú que hi ha llibres que tenen la seva pel·lícula, i també va bé si no han llegit el llibre, perquè a vegades hi ha problemes de visió, a vegades doncs, hi ha algú que ha patit una operació i en comptes de... doncs, o ha sentit amb audiollibre, en fi, que hi ha diferents maneres de, diguéssim, de llegir, no? I llavors, doncs, l'important és conèixer la història i parlar perquè ens, clar, totes aquestes històries, que tots els llibres que llegim a tots els clubs ens aporten molta riquesa d'altres doncs, vides, d'allò que s'ha imaginat l'autor, i llavors dona peu a que cadascú doncs, pugui parlar d'allò que li ha arribat en aquella persona, i per això dic que és molt enriquidor, perquè dialoguem sobre molts temes que passen a la vida.
Em sembla una activitat fantàstica. Carme Muñoz, directora de la Biblioteca Antoni Tort de Castellà, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per deixar-me parlar d'una cosa que m'encanta i m'entusiasma, que és la lectura, i parlar de la lectura.
Ja es nota, i això ens ho trasllades. I segur que és la millor manera d'encomanar aquest gust per la lectura. Moltes gràcies, Carme.
Gràcies.
I bona tarda. Bona tarda a tu també.
Bona tarda, Carme. A tothom.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La pesta porcina africana ha encès totes les alarmes a Europa i també a Catalunya. Des d'aquest dimarts, el Parc de la Serralada de la Marina i el Parc Fluvial del Besòs han aixecat les restriccions. Aquests espais naturals es troben en zones de baix risc, fet que ha permès reobrir-los per la circulació lliure de visitants. Tot i això, la Generalitat encara no ha emès directrius per reprendre les activitats multitudinàries. Per entendre millor què és aquesta malaltia, marxem fins a Badalona per parlar amb el biòleg en Juli Mauri i la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Juli Mauri. Què tal, Juli? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Per començar, ens podries explicar què és exactament la pesta porcina africana?
Sí, la pesta porcina és una epidèmia que afecta els porcs, a la família dels siúrids, o sigui, porcs i porcs senglars, els facoquers, com el Pumba del Disney, i és un virus que és molt, molt letal, és molt, molt fort els efectes, que els provoca hemorràgies, tos i la mort en poques hores o pocs dies. I a més es propaga molt ràpidament entre ells, només entre ells, no afecta altres animals i per tant tampoc afecta les persones.
Vale. Molta gent, de fet, no l'havia sentit a parlar. Sí que és veritat que es va erradicar a Espanya el 1995, però et vull preguntar per què ha tornat a aparèixer ara o se sap quin és el punt de partida?
Doncs aquesta és la pregunta del milió. No se sap com ha tornat a aparèixer, i tot i que hi ha diverses hipòtesis. El que està clar és que no ha vingut amb senglars, cosa que sembla que a vegades el senglar sigui el culpable de tot això. No es tracta d'una crisi ecològica, no es tracta de que hi hagi massa senglars i per això ha arribat la pesta porcina, no es tracta de que Collserola estigui plena d'animals que propaguen malalties, sinó que ha arribat per l'activitat humana. Llavors, hi ha diferents hipòtesis i caldrà veure exactament què està passant, perquè la soca, quan parlo de la soca vull dir el tipus de virus, és a dir, el seu noms i cognoms i els vuit cognoms d'aquest virus, és una variant, una soc, és una variant que només està en laboratoris avui en dia, que és amb el qual es treballa per trobar la vacuna d'aquest virus. Llavors, allà on ha aparegut aquesta soca a prop d'allà, hi ha un laboratori públic, que és justament és el de recerca de sanitat animal, on treballen, evidentment, amb aquesta soca. Però, és clar, és un laboratori d'altíssima seguretat, on tenen uns protocols i uns procediments de bioseguretat per tal que no s'escapi res d'allà. Per tant, és molt difícil, no és impossible, el risc zero no existeix, però és molt difícil que alguna cosa es pugui escapar d'allà. Aquesta és una hipòtesi, que hagi sortit d'un laboratori, i si és un laboratori dius, home, el que n'hi ha i és més proper i justament és que està allà on han aparegut els primers animals és aquest d'aquí, el CRESA que es diu, Centre de Recerca de Sanitat Animal. Ha aparegut aquí? No ho sabem, no ho sabem. Però l'altra hipòtesi que s'havia dit, aquella de l'entrepà, s'ha banalitzat, però és que sí que és possible, com que hi ha altres països que sí que hi havia pesta porcina, països europeus, Itàlia, Romania, si no m'equivoco, Alemanya, potser Polònia, on encara hi ha pesta porcina, pot ser que hi hagi restes de carn de porc, embotit o que sigui, que estiguin contaminats, que a les persones no ens afecta, el virus és altament resistent i haguessin aparegut restes de menjar allà i llavors un senglar se'ls ha menjat, perquè això sí que és un problema, que ja tenim senglars que mengen en contenidors, gent que els hi dona menjar, que mengen en paperera, s'acostumen, i per tant, podria ser que un senglar s'hagués menjat restes de que vinguessin de no sé quin país. Bé, també és molt complicat, també, eh?
Però, clar, són hipòtesis, tot, sí.
Però són hipòtesis, per tant, és possible. El que és inviable és que un senglar hagi viatjat des de Romania o des d'Itàlia i amb la pesta porcina dins, imagina't, que no s'hagi mort en tot el trajecte i l'hagi portat fins aquí i hagi aparegut només aquí. Això és del tot inviable.
Com ens has mencionat, la pesta porcina africana no afecta les persones, però sí que afecta d'una manera o altra l'economia, no? Et vull preguntar per l'impacte que podria tenir en el sector porcí català.
Molt gran. Clar, el sector porcí català és fortíssim. La indústria porcina, ja no parlo ja de ramaderia porcina, perquè no es tracta de porcs que surten doncs, de la cort una estona i que... No, es tracta d'indústria porcina, d'indústria càrnica. És molt potent aquest sector. I va ser encara més potent arran de la darrera crisi de pesta porcina de la Xina. Clar, el principal comprador o importador de carn de porc de Catalunya és la Xina. I bé, és a dir, aquest sector ha crescut exponencialment. A Catalunya hi ha més porcs que catalans, gairebé. O tants porcs com catalans. Però és que era així ja fa 20 anys, quan deien que érem 6 milions, i és així ara quan en som 8. Però cada cop estan més concentrats en macrogranges o macro... No sé, em sap greu dir-ho, però fàbriques on s'alimenta d'aquests porcs i crien porcs, doncs per la carn de porc, que s'exporta a tot arreu del món. Per tant, imagina l'impacte. 8 milions de porcs. Clar, podria ser molt gran. Per què? Perquè els protocols de seguretat de les nacions, és a dir, quan hi ha un país, un estat, una regió on hi ha pesta porcina, és no portar carn de porc d'allà. Per tant, l'exportació ja s'ha frenat cap a molts països. I aquest és el drama més gran. És un drama econòmic o socioeconòmic, també per la gent, tota la gent que en depèn. Val? No ecològic, fixa't bé, sinó socioeconòmic.
I sabem, de fet, que els porcs senglars tenen molta mobilitat. I com afecta això la possibilitat de transmissió del virus?
Tenen molta mobilitat. Són tot terrenys. O sigui, saben nedar, salten, corren, ja ho sabem. Però... una cosa és que tinguin mobilitat i l'altra és que tinguin ganes de moure's. Són dues coses diferents. Els senglars, com la major part dels animals, es mouen per allà on tenen el seu piset, el seu refugi, el seu bosc i el seu supermercat, diguéssim. O sigui, el lloc on menjar, que és el bosc, que és a uns camps, unes feixes, uns marges i, malauradament, cada vegada més els contenidors, els llocs on els hi donen a menjar. És a dir, un senglar de Collserola pot anar fins al Pirineu? Sí que pot. Té possibilitats físiques de fer-ho? Sí. Però té necessitat de fer-ho? No.
No
en té. I, per tant, és molt difícil que ho facin. Ha estat molt bé les mesures que ha fet la Generalitat d'encerclar-los perquè això no passi. Però, a més, hi ha una altra cosa, que quan, per exemple, amb el Covid, nosaltres, les persones, teníem la consciència col·lectiva que hi havia una epidèmia que ens afectava tot, una pandèmia. Els anglès no tenen aquest pensament col·lectiu.
no el tenen i, per tant, ells no són conscients de que hi ha una epidèmia que els afecta. No marxen corrents. No és allò que diu, agafem les maletes i fotem el camp d'aquí. No, no, no ho fan. No ho fan perquè no tenen aquesta consciència. Per tant, ells, si segueixen trobant menjar quatre glans, menjar arrels, menjar, no sé, restes del cotó que van trobant, llaurant els camps d'aquella manera que fan, doncs no tenen per què marxar. Els que estan en les zones més límit, d'allà on hi ha hagut el focus, home, esclar que es mouen amunt i avall, però no necessàriament. A més, no ens enganyem. Poden fer-ho, sí, però hi ha grans barreres, hi ha grans infraestructures. Els que ens dediquem a la conservació de la biodiversitat sempre ho diem, la connectivitat ecològica entre els espais naturals està molt complicada, i especialment en llocs com el Vallès. Passar de Collserola a Sant Llorenç de Munt, o a Montserrat, o al Montseny, no és fàcil. Un senglar pot fer? Sí. Però no és fàcil. Té moltes probabilitats de morir atropellats per un tren, per un cotxe, per un camió, per moltes coses, val? Sí, que no és tan fàcil.
I com es transmet aquest virus? O quins són els principals vectors implicats?
Es transmet com una grip entre ells, a través dels fluids, de l'alè, etcètera, de les restes de carn, de menjar, dels teixits. Però és molt resistent, diguem-ne, a l'aire lliure, si s'impregna, per exemple, en el pèl o en restes de menjar i el toquem amb unes rodes d'un cotxe, d'una bicicleta, amb la roba nostra, amb les botes de caminar. Aquí és altament resistent. També s'ha transmès a través d'unes paparres, que són especialment comunes a l'Àfrica subsahariana, però que aquí almenys a Catalunya, no n'hi ha d'aquest tipus de paparres, no n'hi ha. Val? I per tant no hi hauria aquest vector. Però clar, imagina't doncs, que algú toca un animal que ha mort infectat i el dia es frega la roba i llavors doncs, se'n va a una granja de porcs i clar, tot això són condicionants i arriba allà, doncs es podria transmetre la malaltia.
Mm-hmm.
Però és clar, a tot arreu hi ha seguretat i aquestes granges cada vegada hi ha més seguretat també. El que passa és que, esclar, que els països de moment doncs, no importem carn de Catalunya o d'Espanya, fins i tot.
Clar.
Però es transmet així.
Uh-huh. I quins símptomes presenta un porc o un senglar infectat?
Sí, el que et deia, sobretot, doncs, tenen febres, si no m'equivoco, doncs, els provoca hemorràgies, tos, i bueno, acaben morint en poc temps, no sé si, és que no ho sé exactament, però 24, 48 hores, depèn de si està, suposo, estabulat en una granja o si és un porc senglar salvatge. De moment, però, de tots els que han trobat, no tots han donat positiu del virus, no tots han donat, diguéssim, han dit sí, portava el virus, no.
Clar.
Hem de veure, esperar una miqueta, perquè ja et dic que de moment el que s'ha fet és controlar-ho molt, o sigui, aquest encerclament i ha estat molt bé, També s'hi provoca, bueno, és que és en general, diarrees, febre molt alta, i la mort és molt ràpida. Però, clar, si es poden moure, doncs potser no tots s'encomanen, però si entrem en una granja és molt perillós. Clar, per què hem d'intentar no deixar restes de menjar? Doncs perquè llavors allà es poden ajuntar diferents famílies de senglars, que al trobar-se se'l poden encomanar entre ells. Imagina't una família que està infectada i es troben en una zona de contenidors o una àrea d'esplai on la gent ha deixat restes, a un altre grup que no està infectat i s'infecten. Val? Una miqueta també, per això hi ha hagut aquestes mesures tan restrictives.
Clar. Val? I a dia d'avui existeix, saps si existeix algun tractament o vacuna?
No existeix la vacuna. Per això en centres tan avançats i tan bons com el CRESA d'aquí de Catalunya estan investigant per obtenir la vacuna. Perquè hi ha un interès tan gran a l'hora de, ja dic, socioeconòmic o econòmic, almenys a Catalunya, però a molts altres països. Tot Espanya, és la indústria del porc és importantíssima, i aquí també. Aquí també, i a molts altres països, està clar. Però no existeix, i aquest és una mica el drama.
Clar,
no, tampoc la vacuna seria pels animals de granja, pel porc domèstic. No podem pretendre vacunar els animals salvatges.
Mm-hmm.
No,
clar.
Això és inviable.
I ja per últim, Júlia, et vull preguntar pel que fa, que ja ens has dit una miqueta al llarg de l'entrevista, però pel que fa a les mesures que han implementat la Generalitat en tot el tema de la restricció, com les has trobat?
Jo les he trobat correctes, jo les he trobat molt correctes i de molt de sentit comú, de dir, a veure, intentem frenar-ho aquí, que no s'escampi, que no hi hagi la més mínima possibilitat que arribi a les zones on hi ha més concentració de granges, que, i com es podia escampar, sobretot a través... O sigui, el que han intentat és que no s'escampés a través de les persones. Això és el primer que han intentat, que nosaltres no escampem ni a través d'animals de companyia ni res, saps? I després intentar evitar restes de menjar, contenidors, com deia Àlex, a pícnic, de berenadors, on s'acumulen moltes famílies de senglars, perquè viuen la major part en famílies, que no es trobin allà, que no hi hagi aquestes restes de menjar. Això és una cosa que hauríem d'intentar també d'aprendre una lliçó de tot això. Uh-huh. I, per tant, aquestes mesures les trobo molt, molt correctes. Ara el que seria bé és quan sapiguem què ha passat, oi? Doncs que se'ns expliqui.
Clar.
també per treure la llum i
clar, per trobar conclusions.
Això ens torni a passar. Uh-huh. Sí. Una altra lliçó que podem aprendre és, home, potser tenim en un territori tan petit com Catalunya una concentració de macrogranges de porcs excessiva. I quan hi ha un risc, potser sí, és a dir, hi ha un risc com aquest i se'n va tot a Norris, no? Uh-huh. Per tant, des d'allò de posar tots els ous a la mateixa cistella, doncs potser hauríem de variar una mica la part, diguéssim, la indústria ramadera, no sé, intentar diversificar una mica, tornar a altres models i que no sé, evitar riscos com aquests, perquè això a vegades pot passar i se'ns pot escapar de les mans.
Clar. Molt bé, doncs, Juli Mauri, biòleg, moltíssimes gràcies per passar-te pel Connectats.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
És tot, Connectats. Fins al 2026.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música local a cugat.cat.
Quan vaig girar, era molt jove, lletja i pobra, descarnada, com una prima cabra mugrevina que es premia amb el front tancant els ulls. Avançada per tota carència, un braç encara de ningú.
La música més propera a tu, a cugat.cat.
el compàs per l'estela de la història. Aquí estic bé dins d'aquesta cançó italiana. El sol pinta groc, el prat pinta verd. Recordo aquell estiu a l'illa, com ara tot verd, com ara tot groc, com ara mai tan lluny. La meva fam, valor i amor a tota fruita, arena i sal, vestigi fidels de tarda vermellosa en un volcà. El sol pinta roig, el mar pinta blau, atzurra la meva bandera. Em punxo un record i miro com cau a l'aigua que esquerda la quilla. I em sento atrapat. És hora que es faci de dia, però em sento condemnat per la comoditat que m'avorm l'altra meitat.
La música més propera al 91.5 FM.
La música local a Cugat.cat.
Som els únics que vam deixar enrere el paradís. Crec que els nostres llavis ja no busquen l'infinit. Vaig trobar una porta grisa que t'ha deixat en l'oblit. I m'he transportat en res, no té partides on el record ja no és res més que 10.000 litres trencats. No em forcis més, no em busquis més, que tinguis sort, sense tu resistiré. No em forcis més, no em busquis més, que sense tu resistiré. I ara veig el teu rostre de preocupació reflexat a la finestra de la meva habitació, que les nostres promeses s'han quedat en un racó. Desapareix la feblesa de les situacions gràcies a les quals ara sóc un home nou. No tremolo quan crido el teu nom. Avui et dic adéu per no veure't mai més. Ja sé que els nois no ploren, però avui m'enfonsaré un dia més. Desafio la meva passió, desafio el que el meu cos contempla amb valor.